I tot això en un context en què diuen que les coses van una mica millor. Una mica, però no sabem si aquesta mica arriba veritablement allò, a l'oficina de l'Esther Ferrando o a l'oficina de Joan Comas. Esther Ferrando, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Joan Comas, bon dia, bona hora.
Bon dia.
L'Esther Ferrando ve d'una empresa pròpia.
Sí.
Creada quan, Esther?
Pues fa un parell d'anys.
Fa un parell d'anys.
Sí, sí.
Experiència anterior a la creació de l'empresa? O on havies treballat?
Sí.
O per què vas tenir la intenció de muntar una empresa així
sí,
a la directa?
Mira, jo porto 20 anys ja en el sector de la moda. Des que vaig acabar d'estudiar la carrera, pues ja em vaig ficar en un petit taller de punt, me'l vaig muntar jo, i jo el que volia era experimentar la creativitat i treballava per altres dissenyadors fent prototipatge i bueno, estudis de prenda i tot
mm-hmm.
això.
Prototipatge és patrons? Per explicar-ho d'una
bueno,
forma
i,
molt...
I tipus de punt, i models de prenda, i tot això.
Entesos.
Sí, sí. Llavors, bueno, va arribar el moment que tothom portava a fer la feina
a la Xina.
Fora, no? A la Xina, a l'Índia, al Marroc, on te fos. I llavors, bueno, també vaig veure que era un moment per canviar. Llavors em vaig ficar a treballar amb empreses, amb una empresa portant producció de punt. Sempre... La meva especialitat és el punt.
Ens aturem un moment aquí. Per què es portava la feina fora? I quan...
Perquè era més barat.
I quan l'Esther veia... la feina aquesta que arribava de fora, quina sensació tenia? Era una bona feina la que es
feia? No.
Per això ho pregunto,
que va.
D'acord. Que
va. Però bueno, a veure, les empreses tenien la seva manera de sortir-se'n d'això. Portaven amb algú allà que supervisés
tot el procés de producció.
Tot el procés, i llavors, bueno, ja quan tornava les prendes ja li arribaven com ells havien pactat, no?
D'acord.
Però moltes arribaven una mica, mentre ells estaven allà bé, però després, per experiència i per gent que em parlava després...
Per això ho preguntem,
arribaven les coses...
Si és que veritablement aquesta imatge que podem tenir, i que deu tenir excepcions a la regla, la imatge d'una producció molt econòmica de preu, etc, etc, té una evidència que és una prenda que no té la qualitat que tindria.
Exactament.
D'acord.
Exactament.
Passat aquest període, deies...
vaig treballar per altres empreses i després em vaig dedicar a la docència durant 8 anys del disseny de moda a Barcelona, en una escola privada d'allà. I, bueno, passat aquests 8 anys, allò que ja senties que havies de fer alguna cosa diferent.
De retrobar.
Sí. I, bueno, llavors em va venir molt de gust fer la meva... tornar una mica a el que jo ja havia començat, fer una altra vegada el meu estudi-taller, treballar per altres empreses i altres dissenyadors, i des de fa molt poquet he començat la meva pròpia línia de roba. I llavors, bueno, aquesta és la meva segona col·lecció i estem molt il·lusionats. I, bueno, vaig compaginant una mica. Treballo per altres i també treballo per mi.
En un món extraordinàriament competitiu?
Competitiu totalment. Sí, però, bueno, nosaltres ens hem una mica desmarcat de tot això, perquè jo faig coses com molt artesanes i, a més, molt d'estudi. O sigui, ja hi ha gent que fa prototipatge, però la gent no es vol menjar
massa el cop.
No? Llavors, hi ha dissenyadors... que, bueno, joves dissenyadors, d'aquests que surten, que no tenen qui els hi faci els seus prototipus,
sí.
No? I, perquè clar, ells tenen quantitats petites i no tenen medis tampoc per fer molta quantitat.
Perquè
i...
és possible fer-ho tot? O quan un està professora, precisament, pensa, hi ha gent que al cap pot tenir moltes idees, però això, a l'hora d'executar-se...
Evidentment, i tu els has de fer veure això. O sigui, és una de les meves tasques, no? O sigui, que ells em porten dissenys...
Està bé la imaginació, està bé tot el que sigui,
no només
però...
No només els joves dissenyadors, hi ha gent que ja està consolidada, a veure... I clar, et porten els dibuixets, no? I diuen, d'aquí vull treure una prenda. Que hi ha coses que no es poden fer.
Això és una qüestió de no conèixer prou l'ofici? O no fa falta que un dissenyador conegui prou l'ofici?
Home, sí que fa falta.
Sí que fa falta, no?
Molts no tenen la noció del gènere de punt, és una altra història. Vull dir, és... dintre del disseny, el gènere de punt és molt diferent, no? A lo que es tracta del teixit normal. I llavors hi ha coses, aspectes tècnics que s'han de saber. Jo crec que un dissenyador, i així els formàvem nosaltres a l'escola, ha de tenir una mica nocions de tot, perquè si no després no sap de què està parlant.
Serà que en aquesta vida és bo tenir una mica de nocions de tot?
Home, jo crec que sí.
Sí? I sobretot quan
es
va...
I si més no, del que a tu t'interessa, no? T'has de... Home, una mica, sí, has de saber de què estàs parlant.
A l'Esther encara li diuen, és modista?
N'hi ha que m'ho diuen, sí.
N'hi ha que m'ho diuen. Hi ha part d'això, suposo, en la formació de l'Esther, no?
Hi ha una part, d'aquesta artesania, no? Sí, sí, de coses fetes a mà i de cosit a mà. Hi ha una part que sí, però bueno, modista no,
queda,
no soc.
Queda curt davant de tot això, no? Quantes persones sou a l'empresa?
De moment estic jo sola.
De moment estàs tu sola.
Sí, però ara estem en procés de créixer, ah, perquè ara fent la meva pròpia marca i tot, la feina se'ns acumula, i llavors ara ho estem reubicant tot perquè creixem una miqueta més.
Què és el més, anava a dir angoixant, va, no ho posarem tant, el més complex per conciliar totes aquestes peces, des del procés de creació, l'execució, la sortida de totes aquestes peces a l'exterior, o complir amb els clients, que és el més complicat de tot això?
El complicat és vendre. El complicat és sortir i que et comprin. Això és el complicat. Jo et parlo des de la meva
precisament per això ho preguntem,
experiència com a dissenyadora de firma, no? Sí, és tot un procés i no és fàcil, no és fàcil, i necessites ajuda, i necessites comunicació, i necessites màrqueting, necessites tota una història, rodejar-te de gent que t'ajudi a fer tot
i
aquest procés.
I necessites padrins?
Bueno, però si necessites finançament.
En Joan somriu per allò de qui té padrins, vaja, o qui no té padrins no ho bateja, no?
Evidentment, necessites finançament, evidentment necessiten
diners. Però si en aquest món, si en aquest món tot va també molt a base de coneixences.
Ui, també.
També. Sí.
El món de la moda.
El món de, ho dic per això, per si aquesta imatge, no sé si dir tòpica o a vegades un punt distorsionada, té també un vessant veritable.
També té sentit, no? Hi ha gent que creu en algú i que vol apostar per aquell, la creativitat d'aquella persona, i aposten per ell, i bueno, també després hi treuen el seu benefici, no? Tot això. Però bueno, sí, sí. Com a tot, suposo que... Home, jo si tingués un padrí també estaria molt contenta.
Per això, dia. En Joan Comas és de Coral Transports i Stocs. Joan Comas, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Abans de començar fèiem fins i tot, vaja, li preguntàvem a un expert en logística el cas de Sitges. El cas de Sitges, perquè des d'un punt de vista d'empresa és, suposo que, bastant singular. Però en Joan ens deia, vaja, hem acabat al final de l'embut. Perquè després de tants anys de parlar-ne aquí Sitges, un senyor diu, bé, doncs no us penseu que això tingui fàcil solució, perquè és probable que no la tingui.
Efectivament. A veure, som reiteratius amb el mateix tema, podem estar parlant molta rato.
Però acabarem.
I tal, i si ho veiés des d'una perspectiva, diguem, personal, per la meva activitat, per l'activitat de la nostra organització, evidentment Sitges és un punt negre per la nostra activitat, és a dir, per poder subministrar els productes a les botigues, els allars i de més. No obstant, des d'una manera objectiva, i tindre, s'ha de tindre en aquest món una mica d'empatia, no? I de què volem? Que anem tots molt ràpids amb la distribució i tot això, canviant la façana d'un Sitges? No. Patirem. Seguim patint, i suposo que això no té fàcil solució. L'únic és el que després ve, el tema de la flexibilitat amb el tema de les autoritats i de més, per poder fer-ho més fàcil, és a dir, facilitar una mica, sapiguent la gravetat del problema, que suposa un vehicle que estigui en un carrer descarregant uns paquets i tal per subministrar, doncs que, no sé, les entitats, diguem, que controlen això, tinguin aquesta consciència també, com la tenen els propis conductors que fan aquesta feina.
Ens hi posarem una mica amb l'empresa, però el cas de Sitges és bastant singular dins el Garraf Penedès?
És totalment
singular.
Totalment singular, és totalment singular. I això, vull dir, és un fet...
És a dir, el que passa aquí no passa a massa llocs?
Bueno, a veure, no diem que Vilanova sigui fàcil, el casc antic també tenim, però han ordenat, han organitzat bastant bé temes d'horaris i de més, que permet saber que amb un cert horari hi ha una certa facilitat de maniobra, de moviment. Aquí és una mica diferent, no? Hi ha zones més obertes, zones més àmplies, Sitges és el que és, és aquesta perla que tenim aquí a la Blanca Sugur.
En canvi, el que sí que ha canviat, bé, ha canviat, però a més, la demanda del client, que cada vegada la seva empresa de transport sigui més eficaç, més ràpida,
és una lluita,
qualsevol hora i a qualsevol moment.
És una lluita,
no?
És increïble. Bueno, jo parlo des de la perspectiva de la nostra organització i del nostre sector.
Perquè no? Coral, quants anys té?
Ara farà 19 anys.
19 anys.
19 anys, efectivament.
I ara hi ha un ventall d'empreses, diguem-ne, de transport, de logística.
No s'ho podeu imaginar. La competència, sobretot de grans multinacionals i de més, que ens hem d'enfrontar, és increïble en aquest moment.
Com van començar vostè, Joan?
Nosaltres vam començar arrel Mira, això va ser un tema molt, molt curiós. Nosaltres venim de la vocació internacional. Aquesta va ser la nostra activitat, que abans que ens identificàvem com a transitaris. Ara tenim el nom d'operadors logístics, que engloba bastants més serveis, i van començar a l'època de les aduanes, vull dir, on era... Això se'n va anar a Morris el 92, el qual va fer caure moltes empreses, i entre elles una que jo estava en aquell moment allà. Això ens va obligar a reciclar d'una forma molt ràpida per poder subsistir, i vam entrar amb la nostra activitat no solament focalitzat al nivell internacional, perquè tot és un mateix procés, sinó també a nivell nacional, comarcal, nacional i a la part internacional. I això és el que va fer que nosaltres donéssim el pas. Vam començar a Vilanoveta, recordo jo, de Vilanoveta vam passar a Vilafranca perquè la ubicació estratègica i logística
era millor,
era molt millor amb el que s'oferia al nostre, i a més tenim que tindre instal·lacions adequades també per l'estocatge de producte, que fem estocatge de producte de diversos clients, i d'allà fem la seva distribució i la seva aportació de càrrega quan venen d'altres països d'arreu del món, perquè també hem el sector marítim i el sector aeri, vull dir, és un comprendi d'un operador logístic integral. El que passa que a vegades utilitzem paraules que de tantes utilitzar-les perden sentit, però la logística integral consta
significa
de,
això.
Exacte, de tots aquests, de portar un paquetet a moure un vaixell. Aquesta és la nostra activitat.
Dèieu abans la competència i aquest desig del client cada vegada que la seva empresa vagi més ràpida, i suposo que sigui més econòmica i tot plegat, no?
Bueno, aquí has dit moltes coses.
He dit moltes coses, però suposo que és la mateixa competència amb alguns aspectes de la que estava l'Ester, no?
Estem amb un tema que jo voldria fer-li una certa... Efectivament, avui en dia parlem de la traçabilitat, en anglès el track and trace, és a dir, que des de la pàgina web puguis saber quan ha sortit la teva mercancia i quan s'ha entregat, i a més
on està en cada moment,
que vegis l'albarà firmat pel teu client conforme aquesta mercancia s'ha entregat.
L'Ester ens va dient que sí, això és així, eh?
Sí,
bueno,
sí.
No,
jo encara no hi estic molt posada,
no, però suposo que el teu cap allò de...
Podré assessorar, sí, quan sigui el moment et podré assessorar.
D'acord, ho volem saber tot en tot moment.
Efectivament, això requereix unes inversions tremendes que no ho compensa el propi mercat a nivell d'informàtica, a nivell de GPS, a nivell de tot una traçabilitat que tu puguis conèixer, còdic de barres...
Lectures... Que no compensa el propi mercat, voleu dir, Joan?
No, no
que si una empresa s'ha de dedicar només al mercat nacional o al mercat... No farà res.
Té que fer... des de la perspectiva de la nostra
de
experiència.
Sí.
Nosaltres, la que ens ha ajudat moltíssim i hem pogut subsistir fins al dia d'avui, demà no ho sabem perquè el demà és molt incert, però fins avui ha sigut la diversificació del nostre producte, tenint en compte que diversificar és igual a invertir. És dir, nosaltres vam apostar un dia, vam dir, bueno, quo vadis, cap on anem? Clar, vam veure què tenim com a competència, quins mercats podem ser accessibles i què necessitem perquè puguem entrar en aquests mercats. Com que ja veníem focalitzats del tema internacional, això ens va ajudar moltíssim, vam decidir diversificar productes. Vam crear les nostres xarxes per poder arribar a Europa, d'Europa cap aquí, d'aquí cap a Europa. Després vam dir, anem a expandir-nos a nivell marítim per poder cobrir altres mercats. En aquells moments era Xina, ara és Pakistan, la Índia, i després subministrar Centroamèrica, Sud-amèrica, i això ho vam anar fent arrel de temps. I després va entrar com últim el sector aeri. És un altre, és que cada sector és un món. I dius, ostres, diversifiquem. No, diversifiquem, però hem de fer els càlculs, els DAFO famós de màrqueting, les oportunitats,
les debilitats,
les fortaleses. És necessari fer reflexions. Mireu, jo, la meva experiència...
Dieu un necessari com allò, és obligat,
Exacte, però no hi ha un manual que puguis anar a veure què diu aquest manual, què diu l'article 223, què haig de fer.
Tant de bo, no?
Tant de bo. Evidentment, acompanyat d'un bon equip, en el cas nostre, és necessari, i després d'un factor molt important, i que jo ho digui a la meva edat, la il·lusió.
Vaja.
Il·lusió i té que ser l'entusiasme i té que ser... I no només l'estudi financer ens farà dir si un projecte... No només, no dic que no sigui important, un estudi financer ens permetrà dir si tirem un projecte endavant o no.
Ens aturem un moment en aquest, sí, en aquest terme tan poc pragmàtic,
sí,
és molt que poc. És el de la il·lusió.
Sí, sí.
Però
no inconsciència.
No inconsciència.
No. Cuidado.
Què és això de la il·lusió, Esther?
Home, la il·lusió és poder arribar a fer un somni que tens tu de fa molt de temps, almenys en el meu cas. I el fet de començar a crear el meu taller d'estudi, bueno, ja vaig començar així una altra vegada, a tornar als orígens, com he dit abans, però el fet de fer la meva pròpia col·lecció, això sí que era un somni abans, i ara ja estic allà amb un peu...
Del somni a la realitat... La il·lusió, pren què? Una altra mida?
I tant. Totalment. Fins ara jo soleta amb una altra.
Ho dic per si un hi ha de recórrer molt per, sí, diguem-ne, per tirar endavant i per motivar-se, sí, en el dia a dia.
A veure, és el que diu el Joan, oi?
Sí, Joan, sí.
Bueno, has de tenir il·lusió, però has de fer les coses amb seny. I llavors el que no pots fer és ficar-t'hi i tirar-te a la piscina sense saber quines conseqüències pots tenir. I jo ara estic una mica amb tot aquest procés, l'estafo i tot això em sona moltíssim, sí, perquè m'ha tocat fer-ho. I clar, has de ser conscient d'on ets.
És a dir, l'Esther viu ara aquest punt d'inflexió que va viure l'empresa Coral fa uns quants anys.
Sí, ho trobo interessantíssim, això que estàs dient, perquè
hi ha punts d'inflexió en la història d'unes empreses, hi ha punts d'inflexió, no?
I tant. Bueno, jo m'hi he trobat... I efectivament és això, has de fer les coses amb seny i has de tenir molt clar l'objectiu. No et pots, en el meu cas, per exemple, no pots tocar moltes tecles perquè et perds. Doncs has de tenir molt clar a on vas dirigit i a quin públic vas dirigit.
Això serviria de norma bàsica? No toquis massa tecles si no les saps tocar?
Sí, bueno, allò que diuen, no? Que mucho abarca poco
aprieta.
En el meu cas,
és cert això?
En el meu cas, sí.
Sí. Però aquí semblaria una contradicció amb el cas nostre, no? Perquè
clar,
nosaltres sí que
hem
diversificat.
Clar.
Però les situacions són diferents. Mira, clar, jo recordo que jo tinc els meus fills, jo els deia definició de por, de ser valent. La definició de ser valent és tindre molta por però fer el que has de fer. Perquè el que no té por pot ser entrar que sigui un inconscient.
Yeah.
Per tant, és dir, avaluar i saber què et pots trobar, per tant, jo cada vegada tinc més por i crec que sóc valent perquè faig el que crec que tinc que fer, tenim por.
Canviem por per respecte? O
sí,
on?
Sí. Diem por per respecte.
Ho dic per allò, perquè no puguem dir...
Sí, evidentment.
Per allò de dir, no semblar poruc, no. Perquè si un pren les decisions que creu que ha de prendre és que no és poruc.
No, però també hi ha la falta de consciència, de no consciència. I aquí sí que això és un crit que jo faig...
D'assumpció de responsabilitat, vaja.
Sí, i a més, que és necessari per tindre aquesta consciència, tindre la formació per aquesta consciència, estar preparats, i la DEC, per exemple, ens serveix de moltíssim per tindre informes, per conèixer altres punts de vista, coses que tu pensaves que ens ha servit. Jo tinc una experiència de molts anys i m'ha donat aquestes associacions i altres associacions. És a dir, la formació és irrenunciable, és a dir, no la pots renunciar mai, i cada vegada hi ha una innovació tan ràpida que necessites veure altres perspectives. Després tu faràs el que tinguis que fer, no? Però han d'estar preparats per veure què diuen els altres, escoltar. Aleshores agafes aquesta consciència, i aquesta consciència et fa tindre més respecte abans de prendre una decisió. I el factor il·lusió per tirar-ho endavant, no? Perquè moltes vegades ho necessites.
10:37, competir és una qüestió de preu?
En el meu cas, no tant de preu. És com t'he dit abans, has de tenir molt clar a quin públic vas dirigit. Depèn d'en quina franja del públic vas, el preu sí que té molta importància.
Amb tots els matisos que l'Esther ens vulgui posar, esclar, en el món de la moda, i gairebé diria més, en el món de la roba, clar, hi ha tot, a tot preu...
Hi ha de tot.
Hi ha de tot, no?
Hi ha de tot i molt.
I molt precisament això. Sí. Aleshores, esclar, pensar en quin públic pots anar dirigit dins un món on hi ha de tot a tot preu, fins i tot allò que es creu que val, que es fa pagar més del que val,
també
sí, que suposo que deia de tot.
Sí, sí.
Aleshores, com ho encaixes?
Bueno, primer de tot has de tenir molt clar quin tipus de producte ofereixes tu i quina qualitat té el teu producte. Segons la qualitat del teu producte i els valors que hi vulguis ficar en aquest producte, has de saber on
en quin preu et situes.
Clar, en quin preu i a quin públic has d'anar dirigit. Evidentment, hi ha competències a tot arreu on te vagis, però hi ha franges de preu, hi ha franges de qualitat, de producte, que allà, si t'hi fiques, hi ha un Zara, hi ha un Esmoduti, sí, no, que fan prendes que estan força bé i el preu rebenta altres empreses que voldrien ficar-se en aquest,
d'acord, per tant,
aquest nivell.
Diguem-ne, és bastant evident que competir amb aquests gegants no té
difícil,
massa sentit.
Molt difícil, per més disseny maco que facis, vull dir, estàs amb una franja de preu que... I a més el consumisme és això, i més ara. La gent consumeix roba més barata per la crisi, per el que sigui.
I la roba dura menys.
Mires, clar, i els acabats, que és el que parlàvem abans amb el Joan, els acabats són diferents. Clar, no pots pretendre pagar 20 euros per una prenda i que sigui allò...
Ara anàvem a fer un altre parèntesi. La sabem mirar, la roba?
No.
No, per això, quan les tenen d'ahir, els acabats, però no sé jo si bona part... sabem quan anem a mirar una prenda de roba si la puntada està ben feta, si tot plegat està fet com hauria de ser, no?
No. En general, no.
En general, no.
En general, no. Però si tu vas amb un públic concret i tu ja saps on te vas i tu saps el que ofereixes, ja saps que aquella gent sí que mirarà aquestes coses.
D'acord. Per arribar a aquest públic concret, quines portes es truquen?
Bueno, doncs primer de tot, com diu el Joan, fer un estudi i assessorar-te molt bé d'allà on te vas, què et trobaràs, no?
Aquest estudi passa també per, no sé, posar un preu al propi producte.
Sí,
jo
sí,
faig
clar.
Això
clar,
crec
clar,
que
clar,
té
clar,
aquest valor, i aquest
clar,
valor
clar.
Té, no sé, val 100, val 200, val el que
sigui, i aquella gent m'ho pagarà si li agrada. Clar, clar, clar. Sí, ja et dic, comences per analitzar-te tu i el teu producte i què és el que dones, no? I la matèria prima que fas servir, com ho cuses, quins acabats li dones, tu saps el producte acabat, el valor que té. Llavors has de pensar pues, amb la gent correcta, pues, què és el que mirarà. No? També t'has de mirar que necessites acompanyar-te de gent que hi entén amb altres coses que tu no hi arribes.
D'acord, com per exemple en el cas de l'Ester?
Com per exemple pues, tota la part de comunicació i màrqueting i tot això, necessites algú que t'apoyi en aquest tema, perquè clar, jo de disseny, jo ja m'emporto tota aquesta càrrega, no? Però clar, jo no arribo tot arreu, i no en sé tampoc.
En l'àmbit administratiu burocràtic també cal l'ajut?
També.
I no sé si això ofega molt o no, eh?
Ofega al principi perquè és masses coses, no?, que tens allà, però bueno, anem a poc, tampoc no volem tirar-nos a fer coses.
Ho dic per si en algun moment un pensa, és que jo només volia dissenyar, i aquí
no,
resulta
però, clar,
que bona part de la jornada laboral, alguns dies es pot dissenyar, però hi ha bona part de la jornada laboral, que si els IVAs, que si no sé què, que si trimestrals,
clar, no,
que si tot el que...
Tinc gent que m'ajuda, evidentment.
D'acord.
No, amb tot això no hi arribo.
És a dir, tornem a establir un punt de connexió. Fa falta trobar bona gent al voltant.
I tant.
Sí. Jo, si em permets, també diria que aquí ens sentim una mica... Jo recordo que ens parlaven de la llei Òmnibus, que era per facilitar, agilitzar i ajudar a l'empresari, tant el petit com el gran empresari, pues, a facilitar tots els tràmits per poder tirar endavant.
Aquella llei que pregava un munt de lleis també,
bueno,
que d'aquí el nom...
Jo tinc una experiència personal viscuda, i després voldria concloure amb un tema també que voldria deixar-ho constància. Jo vaig viure l'experiència de l'adaptació de les nostres instal·lacions, és estar una de les especialitzacions, perquè hem de buscar factors diferencials amb aquests elefants que ens rodegen de la competència.
L'Ester té elefants.
Jo tinc dinosauris, em sembla. No sé si passem amb un... Nosaltres tenim elefants que moltes vegades estan ajudats, organitzacions que no puc dir els noms, però per pròpies administracions dels seus propis països que han anat introduint-se amb els nostres.
Perquè tothom ens entengui... Competència de Coral és què? UPS, DHL...
No, mira, un DHL, un Dacher, empreses alemanes, que moltes d'elles, per exemple, un Schenker, que està apoiat per la Deutsche Bank alemana, per exemple.
És a dir, amb coixins de molt de pes.
Ja veuries com riuria jo si m'apujés la Deutsche Bank alemana. Ja veuries que hòstia, que aquest és intel·ligent, perquè després passa una cosa, i això és molt interessant.
Això són padrins, eh? Aquests són els padrins que dèiem abans.
Però padrins grossos.
Padrins grossos.
Però mira, a vegades, i la vida és molt injusta, i si entrem en la carrera, perquè jo he viscut de tots colors, com el Dragon Khan, de pujar i baixar i de més, hi ha una reflexió que sempre faig. Sempre dic, si et surt bé, tu presentes un projecte, si et surt bé el projecte, ostres, que intel·ligent, mira quina visió que ha tingut de futur. Aquest mateix projecte, perquè els factors no han acompanyat, et surt malament... Ja ho deia jo, vull dir, com que això ja ho hem viscut, el que sí que puc dir és que necessitem ajuda de l'administració, perquè nosaltres des de l'any 2011 portem, ara l'hem acabat, fins al 2014 no hem acabat tot un procés d'adaptació de les nostres instal·lacions amb permisos que ens ha costat una fortuna, si no estiguéssim en directe diria una altra paraulota, però una fortuna poder tindre tota la documentació de seguretat mediambiental i tal, perquè tenim una part de diferencial que és producte químic perillós. Corrosius, inflamables, tòxics, que no manipulem, només manipulem a l'embalatge, no?
I això és una altra divisió.
I això és una divisió a part, però per poder arribar fins aquí, des del 2011 vam començar i fins ara no l'hem acabat. Vull dir, que tot això...
I ara, Joan, com es diria? Les empreses han de complir o que l'administració moltes vegades no compleix?
Bueno, això saps que és així, això ho sabem tots que és una vegada, és així. Ara hi ha voluntat, també ho haig de dir, hi ha una voluntat diferent, però costa tant sensibilitzar l'administració per poder donar aquesta agilitat que necessitem les empreses per desenvolupar fent els mateixos. I després us diré una cosa, passes a l'Ebre, les lleis i les normes són les mateixes, perquè venen de la Comunitat Europea, però Anxes Castilla, és a dir, quan dic Anxes Castilla no hi ha el rigor amb el seguiment, amb la investigació. Jo sóc partidari de fer les coses ben fetes, però tenim que jugar amb les mateixes cartes, amb les mateixes regles de joc per tothom. Per tant, no es pot ser més permissiu amb una empresa que s'ubiqui a Saragossa que, per exemple, una empresa que estigui aquí a Vilafranca del Penedès, per exemple, no? I això ho notes molt, no?
Qui ha de vetllar per això? Les institucions europees o...
Bé, en principi les nostres d'aquí. Aquestes són les primeres i després, si això no es compleix perquè no hi ha compatibilitats amb tal, el que sigui, s'ha de fer arribar a les comunitats, a la Comunitat Europea,
per
perquè
tant,
prengui sensibilitat això.
La competència no deixa d'existir. Mentre una empresa situada aquí ha de gastar-se una fortuna per posar-se...
No, és tremendo, vull dir, això ho hem viscut i tenim la prova per poder-ho fer.
La mateixa pregunta de l'Ester, en el marc de la competència, el preu, quin paper hi té?
Mira, jo vull fer una conscienciació. Hi ha una perversió de la política de costos. Hi ha una perversió. I quan dic perversió, per què ho dic perversió? Perquè... factor, reduir costos, jo sóc el primer, però cuidado, quan la reducció dels costos, en el cas nostre, del servei, que a vegades és intangible, és temps, transit times, que la mercancia arribi correcte i tal.
I allò que el client vol,
per poder-ho per poder complir els transit times, els plaços d'entrega i tal, necessites unes rutes fixes, necessites un control fix, etc, etc. Quan entren amb aquesta perversió molts clients que et posen amb un Excel i com és que estàs amb un 2% més alt que la competència i canvien per un tema d'un X% que pot... Home, si és molt significatiu es pots entendre. Però jo sempre dic, la perversió de la política dels costos té que estar controlat per l'eficiència i l'efectivitat. Primer, busca l'efectivitat i veuràs com es redueix el tema dels teus costos, perquè hi ha una cosa intangible en molts clients dels nostres sectors, que és el no servei al teu client. Com ho valores? Ho tens controlat amb un Excel? No ho tens controlat. Són coses intangibles que és difícil, són efectes col·laterals que diuen que queda una mica diluït. Però si es pogués valorar això, busca l'eficiència per abaratir costos. Després has de mirar quin tipus de producte estàs tractant. Si vens palla, evidentment això quedarà reduït amb un cost.
Dins d'aquesta perversió, o existeix aquesta perversió perquè donem per fet que l'empresa ha de complir?
donem per fet.
I com que ho donem per fet, aleshores dic, no, doncs cosa... bé, em compliràs, pagui 70, pagui 50, em compliràs.
El servei el donem per sentat, això és la primera paraula que a vegades... Hi ha consciència, els clients es comencen a donar compte que han hi hagut un... De fet, això s'ha produït, tancaments de moltes organitzacions, ara està passant a Espanya.
Jo preguntava, fins i tot, ja no anant a empreses d'aquesta categoria, però quants poden explicar com determinades empreses tenien una xarxa de repartidors... Mm. I com en algun moment en aquells repartidors els van dir, mirin, saben què? Ara vostès es constitueixen en autònoms, nosaltres ja els contractarem quan siguin, i aquests autònoms fan horaris de demencials per satisfer les necessitats d'un client que demana exactament el mateix que li demanava a l'empresa amb que els tenia contractat.
Amb un preu reduït,
molt més reduït.
I vosaltres podeu analitzar-ho. Per exemple, jo rebo això de París i em costa 6 euros rebre una caixa de 6 euros, o sigui, 7, 8, vull dir, un preu, quan tu valores i dius tot el que necessites per tindre els fluxos dels vehicles, el control, l'etiquetatge i tot això, dius, és impossible que amb aquests... I està passant una cosa aquí en aquests moments al territori nacional. Estan caient les petites empreses que només es dediquen a la distribució nacional. Ara, fa poc, hem sabut d'una molt important que portava molts anys, més de 40 anys aquí... I aquí, quan dic aquí, el territori nacional, I veus que només són les grans que poden, que amb moltes pèrdues, però que venen subvencionades, venen apoyades amb un capital, un cash flow important de l'estranger, i es mantenen amb una política de preus que no s'ajusta a el que requereix avui el servei, perquè els costos es podem analitzar quan vulguem, no? I això és un perill, perquè quedarà monopolitzat per molt poques empreses, com ha passat a França, com ha passat a Alemanya, que ja ha passat això, i aleshores, què s'ha fet? Pues crear unes networkings, com nosaltres aquí, que hem creat, de Coral ha creat una networking que es diu Iberteam, on hem agafat a molts delegats propietaris, petits propietaris de tota la península, enllaçats per un tema informàtic per poder lluitar contra aquests grans elefants que estem dient, no? I aleshores ja no és el mateix que caigui una organització que demà tanca una empresa, sinó que pot passar-nos, demà ens pot passar a nosaltres, però canvies només el delegat d'aquella empresa, el treus, poses un altre i la mateixa organització amb una central que és la que coordina una mica tot el servei a nivell nacional.
En el cas de la moda passa més o menys el mateix. L'Ester arriba, mostrar-hi, preu, massa car. No?
Bueno, jo és que m'hi estic trobant ara, t'ho dic. Vull dir, no tinc tanta experiència com això, no? I amb la meva pròpia col·lecció ara tot just començo, vull dir, no et puc d'allò. Però
ho dic perquè aquí encara juguem més amb això del valor afegit.
Sí, però...
Perquè aquí sí que pot, en Joan pot dir, doncs miri, el paquet li arribarà demà. Molt bé, no m'arriba demà, d'acord, doncs no ho pago, d'acord. El que passa és que aquí sí que juga bé el disseny, com es valora, com es valora el disseny, com es valora el treball, com es valora en base a què. Aquí sí que hi ha molts més aspectes que no formen o que no es poden...
El disseny també és molt intangible, eh? També,
costa, per això mateix
costa
dic,
moltíssim de...
Què costa o què no costa,
és que t'agradi,
no?
O no t'agradi.
Exacte, eh? Per això dic que juga aquí l'Ester amb uns valors molt de més difícil quantificació,
sí,
probablement,
i tant,
eh?
I tant. Sí, has de mirar que agradi com sigui, has d'oferir alguna cosa diferent. Tot està inventat, com diuen, no? I tot, però li has de donar el teu toc personal, li has de donar la teva visió personal, una mica la teva personalitat ha d'estar marcada en els teus productes, perquè és que si no...
Especialment en roba de festa i en roba de núvia, treballa l'Ester?
Vaig començar amb això, però ara ja m'estic una mica obrint més a roba més de portar, però no de portar el dia a dia per anar a treballar, sinó, bueno, sí, però és una mica roba una mica més especial.
Es casen avui la gent, perdona.
Sí, es casen. No, no. Hi ha casaments alternatius, també.
Vale.
I...
No és
casar per l'església, és casaments alternatius.
És a dir, vestits de núvia sense necessitat de pensar en el vestit de núvia específic, eh?
Sí.
Perquè suposo que aquí també hi ha molt ventall per explorar, però molta competència també oberta.
Hi ha molta competència, però és que cada vegada la gent es gasta menys diners amb tot.
Sí, llavors... inclòs amb els vestits de núvia.
Clar. Sí, sí. A veure, jo vaig començar amb això, em feia molta il·lusió i m'agradava molt, sí, sí.
Vestits de núvia, eh?
Vestits de núvia, vestits de festa, sí. Però per això t'he dit que m'he anat...
Que també deuries acabar amb el cap com una olla.
Bueno, no perquè, vestit... no perquè m'agrada molt...
D'acord.
I...
Però
no,
el vestit de núvia és aquell de que sobre la modista, sobre la dissenyadora... Hi ha tota la família allà.
Clar, clar, sí,
i suposa dir, nena, baixa per aquí, puja per allà, no sé què. Això...
Bueno, no, però et respecten bastant, eh?
Sí?
Sí. A veure, la... si venen a tu ja és perquè ja saben
ja perquè
una
mica confiança, el que trobaran. Etcètera, etcètera, d'acord.
Sí, sí. Però per això m'he hagut de diversificar una mica amb aquest aspecte, sí, amb el que deia el Joan, perquè
vaig començar
amb una cosa, però ara faig una mica un ventall més ampli, una col·lecció més sencera, més amb tota mena de prendes, no? Uh-huh. Més vestits i coses de reclar.
Sí. Com es dona a conèixer aquesta col·lecció i de quina manera doncs una petita empresa pot arribar a difondre allò que fa?
Bueno, de moment estem, ja et dic, estem en ello. El que hem fet aquesta vegada pues, ha sigut bueno, fer unes bones fotos, un bon catàleg,
fonamental,
sí,
és important,
és
sí.
La manera de mostrar les teves prendes a tothom, no?
I una web
també la tenim,
és la
sí,
finestra,
sí. Home, sí, sí, ja, és el primer que vam fer
més que mai, ara això.
Hombre,
sí?
Estan parlant,
sí, et
tu
busca
estàs
molta
parlant...
gent sí? Per la web, sí.
Bueno, has de buscar, no que et busquin, que et trobin,
sí, sí.
Després t'ho explicaré, després t'ho explicaré.
Sí, sí. No, amb aquest aspecte molta gent ens ha vingut a través de
a través del web, eh?
Sí, sí. Jo, en el meu cas, estem treballant per sortir a l'exterior, presentar-nos a fires i sortir fora.
En algun lloc especial de l'exterior?
A París, concretament.
A París, que és com dir la Meca pels d'allò.
Pues sí.
Sí.
I sí, pots sí. Trobar ajudes de l'administració?
Bueno, per poder, estem per amb això...
Per una iniciativa com
sí,
aquesta.
A veure, sí que t'ajuden. T'ajuden en quant a... A veure, assessorament, et trobes molta...
I, preus... I financiar-te el cost de...
Financiar-te el cos, bueno, trobes ajudes també petitetes, bueno, gent que s'hi fica, no? I que t'ajuda potser amb preus més econòmics, hi ha fons molt inversors...
Hi ha àngels, sí?
Sí, sí, estem, sí. Estem també...
Com que s'està parlant tant dels àngels...
Sí, 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 algun àngel...
Hi ha àngels,
ella
també.
Sí que necessitaria una cosa sí, d'aquesta.
Nosaltres ara apostem per això,
perquè
per
París,
tenir algun
París
inversor
París,
que vulgui.
París és París, no?
París és París. Vegis París, però clar, és que si no t'hi fiques tampoc, no?
D'acord.
Igual hi haurà empreses que no els hi fa falta anar a la fira. Hi ha dissenyadors que no presenten a fires, no els hi fa falta, potser ja tenen
sí,
el
sí,
nom,
ja tenen una situació
però en el nostre cas necessitem mostrar-nos a
més França que Itàlia?
En aquest cas sí.
Itàlia... En moda d'home seria més Itàlia i en moda de... No.
No, però és que les fires més concorregudes estan a...
Estan a França,
estan
a París.
París. Sí, sí. N'hi ha fires a tot arreu del món.
Ah.
Perdó. I n'hi ha que estan molt bé, però a París és...
O sigui que el somni i la il·lusió seria que a París passés alguna cosa.
Sí, de fet aquest estiu ja hi serem. Ja tenim un peu allà dintre.
Està molt bé.
Però, i bueno, i a veure
què passa.
Bueno, clar, a veure què passa. Has de fer tot un treball perquè passi alguna cosa.
És el que, per això mateix,
per
això mateix preguntava, Esther. És a dir, algú com a mínim ja li he pogut dir a l'Esther... intento que no va l'Esther sense xarxa allà
no,
sinó
clar.
Que
ui no,
has de, i més
has
en
de
aquest
contactar
àmbit, no?
amb tots els clients que vinguin a veure, els hi proposes
i clients que hagin pogut veure també el teu producte i que diguin, home, val la pena, ens sembla que pot
veniu,
anar bé tot
sí.
Això, veniu,
sí.
Que ens sembla que tal
sí, sí, has de fer tot un...
una certa seguretat, com dèiem,
de
les coses
un programa de comunicació
no?
Bastant considerable
o sigui, aquest estiu és bastant fonamental per l'empresa
sí.
Sí.
És bastant sí, és un pas endavant
és
que
un
fem,
pas endavant
sí, per nosaltres és molt important sí, sí, és com, bueno ja estàs allà
d'acord, en Joan Comas n'ha vist bastants de moments d'aquests eh?
Sí, sí,
de passos endavant
no, i assistir a fires de la nostra logística del món de la logística per justament, no solament per vendre sinó per veure quines són les novetats quines són les noves tendències
exacte.
Les noves polítiques
sí, sí.
Estem parlant de productes diferents, però coincidim amb... Es coincideix
amb moltes coses,
no? Vull dir, és el que a vegades diem.
I gairebé també es podia coincidir amb la valorització de la feina.
Sí, El que passa que jo amb això sí que ensenyo, jo crec que el nostre sector està molt poc valoritzat, potser ella dirà el mateix perquè desconeixo jo el seu producte, no? el que requereix,
és a dir, que s'ha rebentat els preus per totes bandes sense pensar
en el... és increïble, que és una perversió, arribem a un moment d'una certa perversió,
és a dir, des del punt de vista del client, mai com fins ara ha estat tan econòmic transportar coses?
Efectivament. Mai.
Però això té un preu que no s'està tenint en compte.
L'eficiència. És dir, es destruir. I aleshores nosaltres, com que no tenim estructures immenses, podem seleccionar una miqueta més i de dir, escolta'm, tu necessites aquest servei. Escolta'm, com els restaurants.
Sí.
A quin restaurant vas? Tu no deien noms, però vull dir, si vols gastar-te això, vés amb aquest restaurant, i si veus que vols menjar alguna cosa... I això és el que intentem, aquest equilibri, i sobretot, algo molt important per nosaltres, que és la comunicació, estar a prop del client, sigui al nivell que sigui. I això és el que realment ens dona aquella força, que diem personalització, torno a repetir,
que el client se senti sempre atès.
Exacte, perquè el client no té una regularitat tampoc amb la seva producció, tenen problemes, i tu t'has d'adaptar. Per això treballem dissabtes, treballem diumenges, però fixes en torns, per justament atendre aquelles urgències i aquelles emergències que succeeixen a grans, sobretot al sector d'automoció, etc.
Amb 30 segons, digues. La pregunta donaria per molt, però costa trobar personal?
Més del que et puguis imaginar. És increïble. En el nostre sector, sí.
Per què?
Perquè no estan formats. No hi ha formació. No hi ha una formació adequada del nostre sector. És a dir, pensa que el nostre sector va començar molt a desenvolupar-se a el que és Barcelona i el seu entorn, perquè és allà on hi havia l'aduana,
el gruix del temps,
i és clar, i és difícil a la nostra zona trobar personal adequat i preparat amb la nostra activitat.
Pot passar el mateix en el cas de l'Ester? Trobar...
Home, bons professionals... També costa, hi ha molta gent que acusa, hi ha molta gent que...
Puc fer una petita referència amb un tema?
En 10 segons.
Vale. Abans has dit brots verds i l'economia...
Sí.
Deixa'm dir-te una cosa. El que no vull que quedi mai en la mentalitat és el que pugui aconseguir sobreviure quan arribi, que no s'emporti mai el mèrit als polítics. El mèrit és de les empreses i del personal que formen part d'aquesta, i del sacrifici de les empreses.
S'ho ha guardat tota l'hora en Joan Comas, això, però ho havia de dir.
Sí, gràcies, ho tenia que dir.
Gràcies, Joan, gràcies, Esther, per estar aquí amb nosaltres.
A vosaltres.
Tornem en 5 minuts. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.